Les 3 en punt, actualitzem la informació. Pendents de Turquia i Síria, on ja són 30.000 les víctimes del terratrèmol, segons l'últim balanç de dades. Mentrestant, centenars de milers de persones s'han quedat sense res. La falta d'allotjaments temporals fan que escoles, universitats i edificis oficials estiguin al límit. Una realitat que repeteix els camps d'ajuda plens a vessar. Aquesta serà probablement, avisen els responsables de les ONGs, la segona gran catàstrofe a tots dos països. I la víctima de l'assassinat aquest matí a Badia del Vallès és el germà d'un narco i raper. Ho ha avançat el diari El País. L'homicidi s'ha produït al mig del carrer a les 11 del matí, molt a prop d'una comissaria de la Guàrdia Civil. Els serveis d'emergència no han pogut salvar la vida de la víctima, que qui han disparat des d'una moto. Els Mossos busquen l'autor dels fets, que ha fugit amb el vehicle. I més de 2.000 persones han reclamat que es protegeixi el Delta de l'Ebre després de 3 anys del temporal Glòria. La Plataforma de Defensa de l'Ebre ha fet aquest matí una manifestació per exigir que arribin més sediments al delta del riu. Aquesta ha estat la primera mobilització que fan en els últims 7 anys. I el Barça visita aquesta nit el Villarreal en l'últim partit abans de debutar dijous a l'Europa League.
Els blaugranes ja són a terres castellonenques sense els lesionats Dembélé i Sergio Busquets, que són les baixes del tècnic Xavi pel partit. En cas de victòria, el Barça s'allunyaria a 11 punts del Madrid, al liderat de la Lliga, perquè els blancs, campions ahir del Mundial de Clubs, no juguen el seu partit contra l'Elx fins dimecres. El Villarreal-Barça, volíem dir, començarà a les 9, i a aquesta hora és el descans al Coliseu Alfonso Pérez, el partit entre el Getafe i el Rayo Vallecano, amb 0-1 al marcador. Més tard, a 4:45, s'enfrontaran el Celta i l'Atlètic de Madrid, i a 7:15 el Valladolid i l'Osasuna. I en bàsquet, el Barça ha guanyat 82-54 el Breogán en l'últim partit de la Lliga ACB abans de debutar a la Copa del Rei de Badalona. Els blaugranes són co-líders amb el Madrid, que visita el Múrcia aquesta tarda.
I acabem amb el temps. Martí Oliveres, la setmana que ve no ens portarà gaires canvis.
No, de moment continuarem parlant de sol, d'estabilitat, amb aquest anticicló bastant ferm damunt de casa nostra. Ens garantirà, doncs, absència de precipitacions. No vol ploure ni nevar els propers dies a casa nostra, al contrari, bàsicament un cel serè al conjunt del país, sobretot terra endins, perquè a prop de mar hi haurà més humitat i això farà que hi hagi alguns intervals de núvols baixos, un cel més canviant, mig ennuvolat estones cap a les terres de l'Ebre de Mar, Camp de Tarragona, puntualment costa de Barcelona, però aquest cel mig ennuvolat no passarà d'aquí, no ha de ploure, sembla, durant aquesta setmana de Carnestoltes, o sigui que bones notícies en aquest aspecte.
Tanquem el RAC1 migdia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva, el control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, els avanços informatius.
El Superesports, a partir de les 4 amb el Xavi Puig, fins les 8 que agafarà el relleu el Joan Maria Pou i l'equip del Barça juga a RAC1. I per rematar-ho tot plegat, després del Villarreal-Barça, el tu diràs amb l'Aleix Pariser.
Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el RAC1 Concentrat. Bona tarda.
És diumenge 12 de febrer i és hora de descobrir un món de contingut que molts dels oients de RAC1 ja coneixeu. Ara obrim la finestra que ens connecta directament a RAC+1. RAC+1 és la plataforma digital de contingut exclusiu de RAC1, un servei que combina podcast i la transmissió en directe d'esdeveniments per un segon canal. Avui, com cada diumenge, ens capbussem per descobrir els podcasts que s'hi amaguen. Al llarg d'aquesta hora desvetllarem els secrets de Tinder, serem testimonis d'una nova batalla dialèctica d'infart dalt del ring de l'escorxador, aprendrem a gestionar els nostres propòsits i, per acabar, sabrem la història que amaga una cançó. Avui, una cançó de la mítica banda britànica The Police. Comencem.
Reconcentrat de podcast amb Noemí Polls.
Amb més de 57 milions d'usuaris arreu del món, Tinder és l'aplicació per lligar més popular del planeta. Però la majoria d'usuaris no saben què s'amaga darrere del seu algoritme. Anna Alfonso i Rosana Carceller ens expliquen els secrets del seu funcionament al podcast La Revolució Sexual.
El 2016, la periodista francesa Judith Duportey va començar a investigar com funcionen les entranyes de Tinder, va descobrir alguns dels secrets més ben guardats de l'aplicació i els va escriure al llibre El algoritmo de l'amor.
Primer descobriment. Tinder posa una nota secreta a cada usuari segons diversos paràmetres. En funció de la nota que tinguis i que Tinder mai et dirà, podràs veure uns candidats o uns altres. Judith Duportail ho explica en un vídeo de l'Upsider.
Tinder es reserva la possibilitat d'avaluar el nostre atractiu físic i la nostra intel·ligència. Analitza les converses que tenim, quantes síl·labes té cada paraula, dedueix quin nivell educatiu tenim amb un sistema creat per l'exèrcit nord-americà i també analitza el nostre poder adquisitiu. Així, doncs, pots fer match amb la gent del nivell que et correspon. El resultat és com arribar a una festa i que no tinguis l'oportunitat de veure a totes les persones considerades massa lletges, massa guapes, massa riques o massa pobres per a tu.
Pour riche ou trop pauvre, vous n'aviez même pas la possibilité de les voir.
Així doncs, Tinder escull per tu amb qui has de lligar i amb qui no ho pots fer. A més, si algú amb una nota alta et posa like, guanyaràs punts, i si algú amb un nivell baix t'ignora, en perdràs. Com a Black Mirror, però al món real.
Segon descobriment, Tinder puntua de forma diferent als homes i a les dones i segueix una lògica heteropatriarcal.
Le plus terrifiant à mes yeux, c'est que Tinder se réserve la possibilité.
Per a mi el més terrorífic de tot el que vaig descobrir és que Tinder es reserva la possibilitat d'avaluar-nos de forma diferent als homes i a les dones. Tot el que hi ha a la patent de l'algoritme de Tinder porta les dones a fer match amb homes que d'alguna manera són dominants sobre elles, ja sigui en termes de diners, d'estudis o d'edat.
Aux femmes, que ce soit en termes d'argent, d'études ou d'âge.
Què fa pujar la nota dels homes? Fer-se grans, tenir més estudis, més diners o semblar més intel·ligents o interessants. A les dones tot això ens penalitza. Com més grans es fem, més estudis tenim o més independència econòmica gaudim, més anem baixant el rànquing.
És a dir, que Tinder, una de les maneres més modernes de lligar, continua fomentant les relacions de sempre. Homes poderosos amb jovenetes, sí, però al revés, no.
Sigui com sigui, Tinder i la resta d'aplicacions han canviat radicalment les relacions i també les maneres de lligar. I avui en volem parlar amb Núria Jorba, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella. Núria, benvinguda a la Revolució Sexual.
Un plaer, gràcies.
Quan entres a Tinder, dona la sensació que tens mil opcions on triar, mil perfils disponibles, tot meravellós, però veient aquesta investigació sembla que no tenim tanta llibertat i que tot està molt decidit d'entrada. És així o no?
És així i espanta. És a dir, penso que el que ens ven Tinder i va ser com els pioners, no, de contactes, d'aplicacions, és tens a l'abast tot el món. Però bàsicament el que busca Tinder és repetir la situació social que intentem canviar, però que ells han cregut que és la que funciona.
Hem vist que Tinder, en aquesta investigació, tracta diferent els homes i les dones. Tu, per la teva experiència a consulta, tu veus diferència en l'ús que fan de Tinder els homes o les dones o les experiències que han tingut, el que s'han trobat?
Bueno, bàsicament sí que trobem que normalment l'home quan entra busca principalment gaudir sexual, experiències, experimentar, i la dona normalment quan ja entra en aquestes aplicacions no ho fa des d'una perspectiva tan vaig a veure, no? Potser quan m'he quedat soltera, si no ho fa ja buscant un objectiu de parella més estable, de poder conèixer gent que potser en el dia a dia no és capaç de conèixer, no?
I això passa en les relacions heteros o independentment de l'orientació sexual?
Independentment de l'orientació sexual.
És cert que en relacions heteros els homes ho tenen molt més difícil per fer match que les dones?
Sí, ho sento constantment. De fet, els homes són menys específics i menys crítics a l'hora de fer un like, no? És a dir, veig que, bueno, jo he arribat a sentir un pacient que deia no, és que jo no miro, poso like a tot i quan em respon al maig decideixo, no? En canvi, les dones crec que són més crítiques perquè quan queden en una cita tenen molt més clar el que busquen, no? Es diferencien molt més de o busco sexe i diversió o busco una relació, no? Llavors tenen, com que tenen molts més match, perquè també els homes tenen molt més aquesta flexibilitat i aquest jo te pongo like a todo, les dones la veritat és que veig que tenen com molta més conversa, molts més match, i a vegades els homes es queden més curts i això també condiciona.
Sí que he vist de vegades en alguns entorns un cert rebuig quan comentes que estàs a Tinder o que has conegut algú a través de l'aplicació i has de d'alguna manera treure-li aquesta negativitat que pugui tenir associada, perquè al final la meva perspectiva és que fins que no acabes quedant amb la persona i comparteixes una estona no saps o no veus si realment allò tindrà algun tipus de futur o no. Per tant, al final sempre hi ha un contacte en persona que acaba determinant, vaja, almenys en el meu cas. I el que sí que també he detectat de parlar-ho amb amics i amigues que les noies crec que tenen una experiència força diferent i en molts casos més desagradable, perquè sí que sé de moltes companyes que s'han trobat amb missatges, doncs, això, desagradables o molt fora de lloc per part de nois a l'aplicació. Sap greu que elles ho visquin tan diferent, no?
A mi personalment el tema d'aplicacions de cites em sembla una molt bona eina per conèixer gent, i més quan el teu entorn d'amistat o a la feina t'és difícil conèixer gent nova, doncs jo crec que això t'ho facilita molt. Jo, per sort, la veritat, no em puc queixar, no he tingut cap mala experiència, i crec també que hem de normalitzar el tema de l'ús d'aquestes aplicacions, perquè sembla que estan una mica estigmatitzades, no? O sembla que hi ha gent que li fa vergonya reconèixer, doncs això, que està en una aplicació d'aquestes, i al final, doncs, mira, hem de reconèixer que ens facilita una mica la vida.
Núria, i estàs d'acord? Encara hi ha com una visió molt negativa o molt tabú del fet de trobar parella o de conèixer gent en aplicacions?
Crec que cada cop menys, però sí, per exemple, jo quan ho pregunto a uns pacients com s'han conegut i han de dir Tinder o una aplicació per lligar, ho diuen amb la boca petita, no? Com si alguna cosa fes malament. Crec que associem utilitzar aplicacions en no he tingut una altra opció, no? Com l'última opció, quan pot ser perfectament la primera, no? És com, bueno, si estàs allà significa que alguna cosa et falla en la teva vida com més real.
Bueno, hi ha gent que fa servir aquesta expressió de però si no et cal estar a Tinder, o però si en aquest no li feia falta.
Exacte. És que per què ha de ser un caldre? És un afegit, no? És a dir, podem arribar a gent que potser en el nostre dia a dia no arribaria. A més, una molt bona eina, però el problema és que no la utilitzem bé i tampoc ens deixa la pròpia aplicació.
En aquest capítol hem parlat amb Francesc Núñez, que és sociòleg i investigador en emocions de la UOC, i ens explica que les aplicacions de cites han capgirat la manera de lligar, de connectar amb altres persones per tenir-hi una relació.
Han canviat radicalment l'eficiència, no? L'efectivitat, la rapidesa, la facilitat amb la que pots en aquest moment trobar parella. Si abans sorties de festa i podies pensar, vinga, aquesta nit m'anirà bé i potser lligo, no? Quan anaves a la discoteca era una possibilitat. Ara saps que si més o menys tens un perfil que pot tenir algú que li atregui, en 5 minuts, un cop ja la tens descarregada i preparada, en 5 minuts o molt poc, pots tenir algú disposat a quedar amb tu, d'entrar a fer un cafè o xerrar una estona, o fins i tot ja per anar-se'n al llit directament, si és això el que vols, o per acompanyar-te a veure una pel·lícula.
Què et sembla, Núria?
Sí que estic d'acord, encara estem més en ja. O sigui, ha fomentat aquella idea de triar en 30 segons. És a dir, de fet, triem amb una imatge. Segurament tots podem pensar i dir, escolta, la nostra vida no hem acabat amb algú que potser d'entrada no ens havia cridat l'atenció, no? Perquè l'atractiu no només és el físic, i en una foto no es veu el feeling que pots tenir o les sensacions que pots tenir. Llavors, sí que crec que ens ha ajudat a arribar molta gent, però ens ha bloquejat el fluir, el seduir, i anem a la cita a comprovar, no anem a veure què sento, i si no és la idea que ens havíem fet, perquè se'ns hem generat una expectativa prèvia, que quan tu anaves a una discoteca o a un bar no tenies expectativa prèvia d'una persona en concret. Llavors això crec que ens està perjudicant moltíssim.
I pot ser que després de la pandèmia tinguem la sensació que Tinder és com l'única manera de lligar o la més fàcil? Ens hem acostumat com a quedar només en plans, només amb amics, o només amb 10 persones, o només i no conèixer gent, i llavors Tinder sembla que sigui com l'única manera.
Sí, està fomentant fins i tot el sentiment de soledat, no? I aquest, hi ha molta gent que li preguntes, bueno, però part de Tinder, què estàs utilitzant, no? Què estàs fent? T'apuntes a activitats, t'apuntes a plans amb amics que són, pues, d'amics, no? La majoria de gent no fomenta res de tot això. I a més, què fem? Quan ens sentim malament, quan ens sentim sols, quan tenim una ruptura, ens apuntem. El primer que fem és apuntar-nos a Tinder, no? O a qualsevol aplicació. Què passa en aquell moment? Que el que estem bloquejant són moltes emocions que hem de gestionar. I què es troba la gent a Tinder? Moltes vegades és, home, és que porta una motxilla emocional, és que no està treballat o treballada. Per què? Perquè és que realment aquestes aplicacions ens estan fent que no tinguem la paciència ni el treball personal, ni tot el que hauríem de fer per conèixer algú.
De fet, una usuària d'aplicacions ens comentava que ja ha notat molt la diferència entre les relacions per app abans i després de la pandèmia.
En realitat m'ha anat molt bé, inclús he trobat parella. Però sí que he notat una gran diferència entre la pre i la postpandèmia. És a dir, al cap d'uns anys, van passar 4 anys tranquil·lament sense fer-lo servir, em vaig trobar la gent molt més no sé si diria egoista, insensible, en molts casos de ghosting. Hi havia com un altre tarannà, com més d'ús ràpid de l'aplicació, sense tenir en compte doncs, que a l'altra banda hi ha una persona.
Cert, sí, és cert, ho he sentit moltes vegades i crec que això jo no ho associaria tant a pre o postpandèmia, que pot ser, sinó a que cada cop les aplicacions estan agafant més pes. Llavors, què està passant? Que aquella pròpia aplicació ja vas a tope, que dic jo, no? És a dir, no perds el temps, potser tens 3 o 4 aplicacions al mateix temps, s'està normalitzant el que tinguis 3 cites, 4 en una setmana. És a dir, cada cop estem en una societat en general més impacient i més resultat ja, i vull conèixer algú i m'ha d'encaixar en tot, perquè si hi ha alguna cosa que falla, també cierro, es passa el ghosting i llavors vaig a buscar el següent, no? És a dir, també hi ha molt baix esforç i adaptació.
És una percepció personal, però jo crec també que és perquè com que tens un catàleg amb 500 persones, nois i noies, el que vulguis, si n'hi ha un que més o menys no t'agrada perquè o no et contesta o no t'encaixa perquè el que sigui, en tens 500 esperant o no, també fomenta això l'aplicació.
Clar, en el fons tot això el que comporta és un baix treball personal i una no responsabilitat afectiva també cap a l'altre, no? Perquè el desapareixo i no haig de donar explicacions ens ajuda a no afrontar els conflictes ni els problemes, no?
De fet, Núñez, recordem, sociòleg investigador en emocions de la UOC, doncs lamenta que ara el ghosting amb aquestes aplicacions està a l'ordre del dia, això que deies.
Pots mantenir una relació afectiva, amorosa, emocional, molt profunda i molt gran, i trencar-la sense cap explicació que no sigui, és que m'he cansat i no hi ha cap, no té cap conseqüència. Això jo crec que és terrible i ens fa uns tirants de la nostra subjectivitat, del nostre desig, no? Hi ha una frase que la deia el Marquès de Sade i que ara tot l'hem incorporat com el que pivota i guia la nostra elecció, diu, busco la meva autosatisfacció i per aconseguir-la passaré per sobre de qui sigui. I això, que en el seu moment era el colmo de certa tirania i de cert libertinatge, ara és la màxima que ens guia a tots. I això és terrible.
El que comentaves, no?
Totalment. A més, quan hi ha una actitud de responsabilitat afectiva, jo veig que fins i tot s'ha de quasi donar les gràcies, no? Ho veig en pacients a dir, ostres, m'ha dit el motiu. Clar, quin problema hi ha aquí? Que la persona que no tingui autocrítica i estigui fent algun comportament disfuncional no farà aquesta reflexió, i la persona que té una tendència a baixa autoestima o a matxacar-se, què passa? Que si deixa de parlar, el per què, quin imposarà? El per què de no he agradat, no he sabut lligar, no, tal. Llavors aquí estem generant que tots els malestars emocionals creixin encara més.
Tu quins consells donaries per lligar a Tinder i per fer-ne un bon ús? Perquè suposo que el primer és tenir clar què estàs buscant, no? Una parella, un rotllo, el que sigui, però més enllà d'això, què pot anar bé?
El primer, això que dius, és fonamental, no? És a dir, amb quin objectiu vaig i ho haig de traslladar per també ensenyar a l'altra persona si vol posar-se a parlar amb mi o no, no? Si quadrem. Això és el principal. Al segon lloc, jo sempre dic que podem estar fent match amb diverses persones, però màxim 2 o 3 converses. És a dir, ens hauríem de posar el límit. Per què? Perquè és que al final ja no saps qui et fa sentir què. Perquè si tu en una tarda estàs parlant amb 3 persones a la vegada, qui és el que t'està il·lusionant? Qui és el que t'està agradant? Ja no ho saps, no? Llavors, aquesta seria un altre consell. En tercer lloc, no trigar a quedar. Per què? Per evitar les expectatives, per evitar també a vegades decepcions que tu fas un esforç i desapareixen sense saber absolutament res d'aquella persona, no? Llavors jo dic, quedem, xerrem una setmana i quedem, és a dir, màxim, no? I per últim, fer el que ens agradaria que fessin, és a dir, que si realment nosaltres no volem un ghosting, pues comencem a trencar-ho i donem explicacions i fem un bon tancament.
Amb 47 vaig deixar estar una relació de més de 10 anys. No sabia com començar de nou i tothom parlava de les aplicacions, així que vaig entrar en una aplicació. La meva experiència penso que va ser agredolça. No sabia com iniciar les converses ni com seguir-les, no sabia fer bromes per escrit, no vaig aconseguir passar d'aplicacions de missatgeria, que tothom recomana que és com molt millor. Si tens el WhatsApp, tires endavant i tal. I em sentia molt, molt ridícul buscant perfils, no sabia això, interactuar amb els matchs. A vegades feia match amb persones que deia com pot ser que jo li hagi donat un like, perquè en el moment que feia match revisava el perfil i era com bastant distant el que buscava. Però a nivell percentual o probabilístic no va anar malament. Vaig tenir només 3 cites. La primera persona vaig tenir únicament una cita, va ser totalment neutra, cordial, cap mena de feeling. Jo estava fet un flam, però no té res a veure amb l'aplicació, té a veure amb la meva situació. La segona va anar també, que vaig estar follant dues setmanes com un boig. I la tercera va anar encara millor. Tinc una relació fabulosa des de fa un any i mig, o sigui que a finals d'octubre, a primers d'octubre, poso sempre una espelma a Sant Tinder.
Què et sembla,
Núria? Ai, m'encanta, m'encanta. Sí,
sí. Ha tingut experiències poques, o sigui, no li agrada molt això de conèixer gent per aplicacions, però li ha anat molt bé, perquè realment ha tingut una bona experiència. I ell deia que no sabia com fer-s'ho, se sentia superincòmode amb les aplicacions.
Clar, és que hi ha un llenguatge a part, o sigui, el que utilitzaríem per lligar una nit no és el que utilitzem en una aplicació, i això ho hem de saber diferenciar, no? El primer que jo dic és que a vegades s'utilitza, no?, que deia això, que potser vas fer maig amb algú que no saps per què li vas donar like, no? A vegades s'utilitza mentre esperem el metro, mentre esperem l'autobús. Com vaig a passar l'estona? No, jo sempre dic, quan agafem l'aplicació, que sigui un espai de qualitat, sols, i que a cada foto, ei, ens la mirem uns 10 segons, perquè moltes vegades és sí, no et dones ni el temps de dir, ei, que hi ha una persona darrere, anem-li a donar un valor de 10 segons, no?, de la nostra vida. I per últim, crec que ha fet algo que és molt bo, que és seleccionar molt bé les cites. Clar, si busques una parella, si no busques i busques més una nit, doncs potser la selecció és diferent. Però hem de fer una bona selecció perquè els fracassos emocionals que tinguem en generaran una fatiga. És a dir, ja s'ha diagnosticat el síndrome de fatiga per aplicacions. Això és molt interessant parlar-ne, no? De la gent que es cansa durant anys d'estar sobre les aplicacions, tornar a explicar qui són, tal, i aquí comença a generar malestars emocionals molt importants que hem de treballar després.
La síndrome de fatiga per aplicacions, què produeix? Que vulguis desenganxar-te i que no tornis a entrar durant anys, o que tinguis una angoixa o ansietat o que visquis malament, problemes de salut mental? O
normalment afecta a baixa autoestima, a aïllament en conèixer gent tant dins de l'aplicació com fora, tancament emocional, és a dir, un sentiment de rebuig social i d'abandonament, és a dir, afecta molt el concepte i la identitat del jo i el com ens relacionem socialment, no? És a dir, hi ha un tema darrere que no li donem valor quan utilitzem aquella aplicació, llavors responsabilitzem-nos una mica més de les emocions que hi ha darrere.
I és molt freqüent?
Cada cop més. Normalment és gent que potser porta un any, dos anys amb una utilització freqüent, no? Que potser ha tingut 20 cites, no han funcionat, no ha conegut ningú, o gent que, per exemple, pel físic, doncs no enganxa de primeres i no té cap match durant un any, no? És a dir, això també ho he vist. Clar, això genera moltíssim malestar.
A consulta, tu has tractat moltes parelles que s'hagin conegut a través de Tinder o altres aplicacions i que després tinguin certs problemes i vinguin i s'hagin, l'origen de la parella sigui aplicacions?
Sí, sí, en tenim moltíssimes. Pues poden ser per dificultats de projectes futurs, pot ser per dificultats sexuals, també n'hem vist, pot ser perquè hi ha hagut infidelitats, no? A vegades també recordo una parella que era perquè un dels dos va descobrir que l'altre no s'havia desinstal·lat mai l'aplicació, no?, al cap d'un any. Llavors, aquí va començar una inseguretat i vam haver-ho de treballar.
Doncs jo vaig començar a utilitzar una aplicació de cites cap a l'any 2015 i, bueno, de fet, al final vaig ser molt poc usuària perquè de seguida vaig trobar qui és la meva actual parella. La por aquesta que podem tenir de dir, ostres, és que vaig a quedar amb algú amb qui no conec absolutament de res i a veure què passarà, però és que també quan coneixes algú en un altre entorn, en un bar, en una discoteca, tampoc coneixes l'altra persona. Llavors, és una eina més. I a més et permet conèixer gent que segurament, si no fos d'aquesta manera, no podries arribar-hi a contactar.
Reconcentrat de podcast amb Noemí Polls.
Senyores i senyors, benvinguts a l'escorxador de RAC+1 des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona, amb tots vosaltres, Guillem Estadella.
Doncs sí, ja està en marxa la segona temporada de l'escorxador, la batalla dialèctica que ens fa patir, però sobretot ens fa passar una bona estona. Avui volem recuperar l'èpic enfrontament dins l'univers del Barça Juga RAC1 entre Joan Maria Pou i Laia Coll. Guillem Estadella és el mestre de cerimònies i es fa acompanyar d'un jurat de luxe, Ernest Codina, Mònica Usart i Albert Buscarons. Que comenci el combat.
Preparats?
Sí, preparadíssim.
Doncs va, 3, 2,
1, 2, 5!
Benvinguts, i benvingudes. Us presento a Laia Coll, periodista descomunal, treballadora incansable, sempre al meu equip. I si necessiteu algú que mani, si necessiteu una petita dictadora nord-coreana al vostre equip, Doncs que sapieu que és coneguda com la capitana de la legió, perquè li agrada més manar que una altra cosa. De fet, pel seu proper aniversari li regalarem una cabra, i així ja claríssimament serà el sergento xusquero de la legió, perquè li encanta manar. Les coses s'han de fer a la seva manera, això es fa així perquè ho dic jo, i si et passes de la ratlla, clatallot.
Aquest argument, zero credibilitat, perquè Pou, crec que ja són 4 temporades les que fa que estic a la teva transmissió i tu un Teletubi no ets, eh? No, si un Teletubi no ets, perquè ho seria si Tinky Winky no tingués atacs d'ires constants, perquè quan viatgem als desplaçaments per anar a dinar no ens passem de l'hora. Taula reservada 1:45 del migdia, perquè Pou amb gana és el pitjor que podeu trobar-vos a la vida. A més, té un bar i es passa el dia jugant a pàdel.
Un restaurant.
Perquè allà, si no veneu al seu cocktail bar, hi heu de dir així, per un gin tònic et posen allà unes espècies, et fan uns efectes estranys i et claven 20 euros. És un bar de pijos, un cocktail bar.
Tu estàs inventant tot.
No.
Tu estàs inventant tot, sergento xusquero, tu estàs inventant tot.
No vagis per aquí, però tornem al tema del Teletubi. A més, tu ets un home que jugues a pàdel. Jugues a pàdel, tens un cocktail bar,
un
cocktail bar, jugues a pàdel. El pàdel és aquell esport tan exigent, que cremes tanta adrenalina i sobretot cremes molts diners. Cremes molts diners els que fas en el cocktail bar, llavors els vas a cremar restaurant. Jugant a pàdel.
És un restaurant, Laia, que ja sé que allà a Sant Celoni no teniu ni restaurants.
Però això, saps què passa? Aquesta diferència potser quan arribes als 50 anys, la gent dels 50 anys juga a pàdel. Fas ja 50 aquest any, oi?
Ets una cretina, no? Me falta molt per fer 50 anys.
Perdona, no et fas aquest any?
No, aquest any em faig 48.
48?
Sí, tot i que n'aparento 35. Ja
bueno, un més, un menys. Saps què? Si de cas d'aquí 5 anys ens tornem a citar aquí i et faré bromes amb la petanca.
Ah, molt bé. Doncs jo també vull fullonar amb el pàdel, perquè tu et fots amb mi al pàdel d'entrada. Una persona que diu que el pàdel és un esport poc exigent és una persona que no té ni puta idea de jugar a pàdel. Vale? Segur. Vale? I després, que a mi em consta que tu t'hi has posat amb això del pàdel. Vas jugar 4 partits i et vas lesionar. Ets l'umtití del pàdel. Ets l'umtití del pàdel. Que la següent vegada que s'hi va posar semblava el rei emèrit. Sabeu què vull dir? Perquè està molt en forma. Ella diu que fa curses i que està molt en forma. El rei emèrit sense crosses.
Jo almenys les curses les vaig a córrer i no les narro des de la línia de meta. Escolta'm, això del cocktail bar, que tu li dius al restaurant.
Restaurant.
Però serviu copes? Si jo vinc, puc prendre alguna copa allà?
I tant que sí.
Això què ho has fet? Per narrar algú aixecant una copa, no? Perquè fa anys que això de narrar títols, d'aixecar copes ben amunt, no...
Doncs mira,
ara
me l'has posat amb safata de plata, perquè tu portes 2 anys fent de micròfon autònom del Barça Juga RAC1, és a dir, fent els partits amb mi a tots els camps, 2 Europa Leagues. O sigui que no sé qui és el malestruc aquí. Vull dir que ha estat arribat tu i no juguem ni els vuitens de final de la Champions.
Ah, sí? Doncs mira, resulta que en els últims 2 anys jo he narrat 3 Champions. 2 del Barça d'handbol i 1 del Barça femení. I ara em diràs, ai, sí, Laia, què va passar l'any passat a Turí? Doncs almenys per perdre finals les has de jugar. Quantes n'has jugat els últims anys?
Bé, des que ets tu cap. Des que ets tu cap.
Quan vaig sola crec que la cosa va millor. A veure si haurem de començar a revisar altres coses de la transmissió.
Molt bé. Trucaré el meu contacte a la COPE. Com que t'agrada tant manar, te'n vas allà. Aquests tics que tens així dictatorials, allà els hi encanten. I que et facin micròfon autònom dels partits del Madrid, a veure si tenim sort. Vinga. Ens veiem dissabte. O no.
Ja us he avisat, si no aparec a les transmissions en els propers dies, teniu constància, sou els meus avaladors de que hi han hagut represàlies contra mi.
No, vindràs i continuaràs perquè ets esplèndida i perquè tries restaurants boníssims. Ara, no demaneu mai pica-pica amb ella perquè no us quedarà res. Surt gatejant dels restaurants i després ha de fer migdiades de 2 hores per fer antena mínimament bé.
Exactament, ell menja sempre arròs bullit. Arròs bullit i no surt de la seva dieta.
Exactament.
A veure...
Ja està. No et facis més mal.
Jo, Maria Pou, eh? Això et fa molta ràbia, oi, que et confonguin amb el Josep Maria Pou?
Oh, és una cosa que no la puc suportar. Com et dius, Joan Maria? Hola, Josep Maria. Que no escoltes!
No, però tu ets Joan Maria, perquè és així un nom una mica pijo, no? I
quina tu, Maria,
vam...
Pijo,
És que clavo, clavo, això de jugar a pàdel, tens aquest cocktail bar... però bé...
Els de Sant Celoni, quan veuen algun camisa, ja es pensen que...
Perdona, som molt elegants al Montseny, no et posis amb la gent de Sant Celoni, que aquests de Barcelona sempre aneu amb els fums una mica més pujadets a la ciutat. Mira, us diré una cosa perquè no el torneu a confondre, perquè li fa molta ràbia. Ell és el Joan Maria Pou. Si teniu dubtes, recordeu que el Josep Maria Pou té una veu preciosa, ha guanyat premis importants i és un referent de la seva professió, i ell és el Joan Maria Pou.
Fan aplaudiment! Joan Maria Pou, Laia Coll!
Yeah. Han anat molt a gas, eh?
Doni-do. No, no,
sí, comences tu?
No, començo jo.
Ah, vale.
No, però puc dir que era una batalla una mica desigual, tio. El jefe amb l'assalariada, doni-do, eh?
Sí.
Ara, a mi vam parlar molt d'això de les relacions de poder, però, hòstia, molt bé, eh? Laia, has estat allà a tope donant-ho absolutament tot. Sóc molt fan de les transmissions. M'agrada que hi hagi aquest rici-raci. Jo això ho portaria al directe. Ja ho vaig sentir la setmana passada que començàveu i em vaig enganxar més a la vostra pugna que pràcticament al partit, perquè el futbol està com està, bàsicament. Continuem avui amb els atacs gerontofòbics amb les edats. No passa res, el Pou està fantàstic, no? És que penseu del Pou, aquí una mica de soroll, no? Està fantàstic el tio.
A veure, una cosa, aquí ho diu el que cada matí es posa amb mi, dient-me quarantona.
Home, està...
No.
Ara va de perquè... un supermagal. No,
quarantona? Per... Hòstia, doncs estàs fotuda, jo em pensava que en tenies més, eh?
Tio, que t'he de pensar.
Mònica, això és punt, ja saps per qui és el punt. Quina falta de respecte cap al jurat.
Ja pots canviar.
Hòstia, ara m'he quedat acollonit. Dic, hòstia, la Mònica es nota que matina, tu.
Sí.
És que m'haig d'anar a tanyir.
Sí.
És que s'ho pren seriosament.
Ja ho veig que s'ho pren seriosament, sí.
En qualsevol cas, Pou, a veure, hauríem de negociar alguna cosa, perquè ara mateix per mi és un empat tècnic, sincerament. El que passa que com que tens aquest cocktail bar, restaurant...
Restaurant.
Però... 20 euros, eh?
El que faci falta.
Sí,
20
el que
euros passi. Per un gin tònic.
20 euros és mentida, eh?
Barra lliure.
De fet, ell ha vingut dues vegades i no ha pagat mai, vull dir que...
És totalment mentida.
Vull dir que...
A mi m'agrada aixecar copes el dissabte de nit especialment, com quan narraves al Barça i guanyàvem algun títol.
Sí, abans de la Laia, sí.
Per tant, deixa'm tornar a ser talismà, almenys un dissabte a la nit, i voto la Laia al final.
No!
Ah, no? No?
Un moment.
Tongo, què vol dir que no?
No,
què vol dir que no?
El bar.
Això, detallar.
Un moment, bar. El bar, què diu el bar?
Vine aquí al mig i expliques què passa.
No.
Què diu el bar?
Escolta,
que no.
Jo he encerclat aquí, hem tingut una reunió prèvia, amb els arguments, havent llegit guions i tal.
No quadra el teu discurs, perquè has fet un discurs molt a favor.
Clar.
Però ell sap que si vol aixecar copes ha de venir amb mi, que sóc la talismà.
No, així a l'Obagini t'he dit, vota tu el Pou, perquè jo no el vull votar, que jo l'havia de votar, perquè s'ha posat amb mi. I llavors no li puc donar.
Perdona, això a nivell de vídeo i d'àudio, com ho fem ara?
Això no. Ho hem de tallar.
Perquè us esteu fent la pitxa amb viu, no?
No, perquè la Mònica, no sé per quins set sous, ha canviat el guió del que havíem
parlat. No, perquè li he fet una broma i ara...
Però per mi és clar, tu has dit que em votaves a mi, la Mònica no vol votar el Pou, em vota a mi, 2-1, qui ha guanyat? La Laia.
Reconcentrat de podcast amb Noemí Polls.
Som especialistes en voler obrir i tancar etapes. Sembla que ho necessitem. I de vegades, com diria un bon tertulià, ens fem trampes al solitari. Que la parella no ha funcionat? Ens fem el propòsit de trobar-ne una de nova. Quan no estem contents amb el nostre cos, ens fem el propòsit de posar un cadenat a l'armari de les magdalenes. I aquests propòsits apareixen sempre en moments assenyalats, com un aniversari o un canvi d'any. Però què passa quan el propòsit no només és una intenció, sinó que ens hi aferrem amb ungles i dents? I si no el podem complir? Ens pot condicionar massa? Escolteu el fragment de la conversa entre el sotsdirector del Versió RAC1, Marc Serra, i el psicòleg Xavier Guix al podcast Tranquil·lament.
Jo em faig el propòsit de que aquest podcast d'avui sigui molt, 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 molt descarregat, molt, molt, molt escoltat i, sobretot, que és el més important, faci bé a molta gent o distregui fins i tot a molta gent. És un propòsit lícit, no m'hauria de perjudicar, però em pot acabar atabalant de tal manera que el meu propòsit s'acabi convertint en una cosa que no funciona.
Aleshores,
perquè estic molt pendent del que dius tu, de la música, dels micròfons, que s'entengui, que no sé què, i llavors un bon propòsit, que em sembla noble, que dir, escolta, que això sigui molt útil a tothom, es converteix en l'altra cara de la moneda, no? En un problema.
Però fixa't que això que dius, jo no li diria mai propòsit, és a dir, que aquí tenim un estol de paraules que intenten definir coses similars però que en realitat no ho són. Per exemple, expectativa, propòsit, objectiu, metaobjectiu. No és el mateix. Aleshores, tu no estàs parlant d'una altra cosa que una expectativa. Tinc una expectativa de que aquest programa l'escolti molta gent. Mm. Però el propòsit, i quan parlem d'un propòsit, normalment el vinculem a quelcom que nosaltres proposem a llarg termini o a mig termini, i que l'estructurem per tal d'assolir-lo. Per tant, si fos no una expectativa, que vol dir espero que, sinó un autèntic propòsit, aleshores tu i jo ens hauríem de dedicar a dir com ho farem per aconseguir que el nostre propòsit es compleixi de debò. Uh-huh. I per tant l'hauríem d'estructurar, l'hauríem de temporalitzar, hauríem de fer uns petits mini-objectius per tal d'assolir el nostre propòsit. Aleshores, no és el mateix, tu m'has parlat d'una expectativa. Tinc l'expectativa, per tant, espero que el programa l'escolti molta gent. En canvi, la gent el que haurà fet segurament aquestes festes és fer-se molts propòsits. I això per què? Quina mania tenim de fer-nos propòsits quan en ve cap d'any, quan estem enmig de les festes? Doncs mira, molt senzill. Ho fem perquè són ritus de pas. Dia 1 i començament d'any. Per tant, cronòmetre zero.
Sí.
Tot comença.
Sí.
És com una sensació de que el món ja ha acabat i comença un altre món.
I sí, tant, i també és com la sensació de que les coses que hem fet malament abans,
ja no,
avui,
ja està,
màgicament desapareixeran.
Exacte.
Del tot.
I llavors hem de començar de nou. Aleshores, aquesta oportunitat, aquesta idea del començar de nou, ens convoca moltes vegades a que ens comencem a dedicar a fer propòsits, no? Va, ara, aquest any sí, aquest any sí. Llavors, aquest any tocaré el piano, aquest any diré anglès...
Aquest any sí, la de disgustos que ha portat a la directiva del Barça, per exemple.
I llavors ens fem aquests propòsits, que són normalment allò que no he fet, o allò que em fa molta il·lusió que de fer, i que em sembla que ara sí que ho faré. Aleshores, repeteixo, tot ho situem dintre d'una franja, que és aquest ritus de pas, on el cronòmetre es posa a zero i sembla que tot comenci.
Per exemple, un cap d'any, o per exemple, un aniversari.
Per exemple.
Que hi ha gent, que això em consta, que no els agraden els aniversaris precisament per la revisió de vida que els obliguen a fer, no?
Claro.
Precisament per veure què els ha portat allà, o què han fet de bé o què han fet de mal, no?
Exacte.
Fins a aquest moment.
Aleshores, tot aquestes coses ens situa sempre dintre d'un espai que li direm el temps lineal. Perquè, clar, si seguim aquest ritus de pas i tot comença, el cronòmetre es posa a zero, vol dir que hi ha un moment que tot comença. I se suposa que hi haurà un moment que acabarà. Quan acabarà? Doncs el 31 de desembre d'aquest any.
Comença l'última campanada i acaba el 31 de desembre.
Exacte. I, per tant, tot comença i tot acaba. Aquesta és la idea del temps lineal que tenim molt els occidentals. Aleshores, clar, donat que és així, tenim un any, 365 dies, per complir tots els nostres propòsits.
Exacte.
Aleshores, què passa? Com que això és un brindis al sol...
Però per què és un brindis al sol?
Perquè no ens ho plantegem seriosament.
Bueno,
és només l'excitació del moment, l'alegria del moment, l'eufòria que porta el començar de nou...
Tu creus que no hi ha un convenciment real al darrere, a l'última campanada, de dir...
No.
Aquest any faré més esport.
No, en el convenciment de quan és el moment, sí. No en tinc cap dubte. Que la gent té convenciment, que vol dir estar motivada.
Quan ho diem, ens ho creiem.
Ens ho creiem. Però què passa? Que allò, si després no està planificat, temporalitzat, amb petits objectius per anar-ho assolint, allò no s'aguanta.
Per tant, segons el teu criteri, no ho hauríem de dir el dia 31, sinó que potser hauríem de dir l'1 o el 2 o el 7, no?
Per exemple.
Quan hàgim rebaixat les pulsacions.
Exacte.
I quan no hi hagi aquesta excitació, no?
Va.
I si no és per cap d'any, doncs l'endemà del nostre aniversari o al cap d'uns dies.
Exacte. I aleshores dir, ara tranquil·lament, a veure, què és el que em proposo? Aleshores, el propòsit ha de ser quelcom que estimuli la meva creativitat, que em porti a assolir quelcom, que em porti una mica més enllà del que estic vivint avui. Perquè la gent de vegades fa propòsits inalcançables.
És la gràcia. És la gràcia.
Però, per ja què no... vull dir jo, aquest any aniré una mica al gimnàs?
No, ja que m'hi poso, el meu propòsit, que el faig jo, el controlo jo.
Claro.
Per tant, jo monto aquesta pel·lícula, el meu propòsit és anar molt al gimnàs i tenir un cos espectacular o tenir una salut fantàstica de ferro. No tenir-la una mica o anar-hi uns dies o anar-hi unes hores,
exacte,
no? Ja que el plantejo, i depèn de mi,
claro,
com que és un propòsit, doncs, escolta,
brindis
al sol. Expectativa, clar.
Màxima expectativa, però màxima expectativa vol dir, ja estic construint el seu propi fracàs. Per què?
Hòstia, és que, clar, és que això no pot ser,
clar,
Xavier,
perquè, Marc,
o sigui, és
si
que
tu...
és molt depriment, no,
no
podem
no,
començar
no.
d'aquesta manera.
Fixa't.
Per què ha d'anar a parar un fracàs, això?
Mira,
si tinc ganes de complir-ho, tinc ganes d'anar al gimnàs, tinc ganes de fer no sé què.
Sí, però és molt millor dir, el propòsit és aquest, d'acord. Quin és el primer pas? Apuntar-me al gimnàs.
Sí.
Segon pas, anar-hi. Quants dies hi aniré? No, cada dia.
Cada
perquè
dia.
Estic... No. No.
I si estigués obert diumenge, també.
Doncs no. Comencem molt poc a poc, passet a passet. Què vol dir? Si realment vull complir el propòsit en el gimnàs...
No fa il·lusió.
Primer...
No fa tanta il·lusió.
Doncs si no fa il·lusió...
No fa tanta il·lusió.
Caic en la trampa no, de la il·lusió.
No he sentit mai ningú que digui... El meu propòsit és comprar-me un cotxe una mica... No, no, el meu propòsit és comprar-me un cotxàs, o el meu propòsit és comprar-me el cotxe que he somiat sempre. No diem, el meu propòsit, mira, que tingui quatre rodes i que, mira, la finestra pugi i baixi, una mica d'aire condicionat i ja està.
No, no, el que em refereixo amb això del gimnàs que he dit de fer un primer pas és, facis el que facis, encara que et vulguis fer tots els quilòmetres del món, encara que el teu propòsit sigui fer la volta a tot el món i fer tota la volta, tant tots els quilòmetres que toqui, vulguis fer tot l'esport que vulguis, vulguis comprar el cotxe que vulguis, sempre hauràs de fer un primer pas. Sí. Igual que com tu, quan vas néixer, vas començar a fer passets, i abans de posar-te dret i caminar, vas haver de fer molts petits passos.
Però per què m'obligues a planificar una il·lusió?
Precisament...
Si la il·lusió és precisament aquesta. Vull fer un gran viatge. El propòsit d'aquest any serà fer un gran viatge. I on anirem? Anirem a Austràlia, on faci falta, al Japó, a fer la volta al món.
Molt bé.
No direm, bueno, doncs mira, farem... Doncs potser Torroella de Montgrí, que és preciós.
No, no,
i mira,
no.
Un altre cap de setmana, doncs,
no, no,
farem
no, no,
les Pinelves,
no.
I l'altre també és preciós.
No, 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 no.
Però, escoltem,
no, marquem...
posem-nos-hi, posem-nos-hi a l'engròs.
No, no, a l'engròs, però quin és el primer pas?
Bueno, anar a comprar els bitllets,
i el segon?
Sigui. Doncs planificar una miqueta.
I el tercer?
Doncs anar-hi.
És a dir, la planificació ja comporta tota una sèrie de petits objectius i petites coses que s'hauran de programar. Per tant... Els passos són els que ens indiquen fins a quin punt estem sostenint o no aquesta suposada il·lusió.
Si m'ho he de programar tant, no vaig al gimnàs.
Veus, aleshores,
oh, clar,
vol dir que no tenies tantes ganes, que només era una il·lusió. Ara, la il·lusió fa molta il·lusió.
Si em fas pensar on he d'anar, quin dia, quin lloc, quines classes, doncs no, doncs llavors ja m'estàs matant el propòsit, m'estàs matant la il·lusió, perquè jo he tingut aquella idea de tenir més salut, de tenir un cos
sí.
millor, el que sigui,
sí.
però no he tingut la idea d'una tarda fascinant a casa planificant-me les coses,
d'acord.
Xavier.
Ara et poso un exemple. Tu has sentit el que solen dir, perquè gairebé ho diuen tots els grans campions de qualsevol àmbit esportiu, un atleta quan arriba al podi i li pengen la medalla d'or, quan acaba i li pregunten qui és el primer que no tots, gairebé tots acaben dient, no m'ho puc creure. Llavors tu dius, com és possible que una persona que suposadament tenia el propòsit, des de petit potser, tota la vida ha tingut el propòsit d'arribar el més lluny possible i de ser guanyador d'una medalla, com és que en el moment que li dona la medalla no diu, ja està, ja ho he assolit.
Propòsit aconseguit.
Propòsit aconseguit. Doncs no, diuen, no m'ho puc creure. I la majoria diuen, ja em passarà d'aquí uns quants dies perquè ara estic amb un núvol. És a dir, encara no m'ho acabo de creure. Fixa't, diuen, encara no m'ho acabo de creure. Aleshores, com és que no t'ho acabes de creure si ho tenies com a propòsit tota la teva vida? Per tant, què significa? Que les coses requereixen d'un assoliment, d'un treball que els que ens dediquem molt al tema de la motivació humana sabem que, diem, ha de ser d'estímul assolible, per tant, que siguin passes assolibles a curt termini, i per tant, que a poc a poc vagis fent les passes que et portin fins a aconseguir el que tu vols.
D'acord, canvio d'exemple per no estar sempre amb el gimnàs, eh? El meu propòsit és que la meva relació de parella millori. Tu el que m'estàs dient és no agafis un viatge a Disneylàndia a passar la nit més romàntica. Tu m'estàs dient, pensa un moment, què estàs fent bé, què estàs fent malament,
oh,
com es pot millorar...
Oh, agafa la nit romàntica, perquè no estem negant que tu no compleixis coses que et fan il·lusió. No, no, vés-te'n a fer la nit romàntica, però i després? I la nit romàntica aquesta, com hi arribo? Quin escenari preparo? Com acordo sentir-me millor amb aquesta persona? Aleshores, aquí sempre ens donarem compte de que no hi ha res que sigui plaf, no hi ha res que sigui la bombolla, no, és que tot precisa d'una creació.
Per tant, hi ha el que podríem dir-ne la trampa del propòsit.
La trampa del propòsit, que és el que tota l'estona estàs dient, que és que em fa il·lusió. Llavors, la pròpia il·lusió, sense que et donis compte, fa que allò només ho visquis des de la il·lusió. Però què passa el dia que no et fa il·lusió? Has de continuar treballant pel teu propòsit.
Però em puc
fer... Has de continuar treballant pel teu propòsit. Has de continuar anant al gimnàs, has de continuar anant a la piscina, has de continuar preparant el viatge, has de continuar... I llavors, saps què passa? Saps què sabem, les persones que ens deia que ens dediquem una miqueta a tot això? Sabem que les persones, quan acaben de començar alguna cosa, tenen una primera prova de foc, que és que al poc de començar ja els hi ve un obstacle. I quan els ve aquest obstacle, allà ja ve la primera decisió, sí, ja veiem allò sí, que s'aguantava.
Aquella pastisseria que han obert al costat del gimnàs.
Exacte.
Aquell és el primer obstacle.
I llavors el primer obstacle. Resulta que m'han trucat i que potser ara hauré de canviar d'horari i llavors que potser no em va tan bé. I, obstacle, ja està. Ja no hi vaig.
Per tant, estem esperant d'alguna manera aquest primer obstacle.
No,
si el propòsit no és no és ferm, estem esperant aquest obstacle.
No, no l'esperem, però l'obstacle ens tirarà enrere. Mm. Per tant, vol dir que ens desmuntarà de seguida.
Primera.
A la primera ens desmuntarà ja la il·lusió. I llavors quan ens donem compte de que allò només era una il·lusió, però no era un somni que després el converteixo en una realitat palpable dia a dia. Mm. I per altra banda, fixa't que curiós, perquè quan les persones estan a punt d'assolir els seus objectius, els seus propòsits, sí, els hi vindrà una altra prova.
Quina?
L'última, que és, si això ho vols de debò, ara tindràs la sensació que ho perdràs tot. I llavors què passa? Quan estàs a punt de perdre tot...
Quin cap d'any m'estàs plantejant? Quin propòsit tan complicat?
Però escolta, tu volies saber com funcionen els propòsits.
Sí,
funcionen
sí, no, sí, sí, val, no, clar, però el que estic veient és que dins de la mecànica del propi propòsit hi haurà feinada. És a dir, m'estàs dient que hi haurà un primer obstacle gros, no sabem quants ens
no
en trobarem.
No cal que sigui gros, però serà un
primer obstacle. I al final, just abans d'assolir l'objectiu, el propòsit,
també
hi haurà un altre.
I fixa que les persones que tenen que han assolit grans coses diran, mira, pues és veritat, perquè just quan abans d'assolir allò que volia, em va venir, mira, em va passar vaig tenir una petita desgràcia, vaig tenir un accident, em van negar l'entrada amb un visà que no podia entrar en aquell país i vaig haver de lluitar fins al final per aconseguir poder entrar. Però fixa't, va lluitar fins al final i ho va aconseguir.
Sí, el Pluto que li agrada a la meva parella aquell dia no hi era, a Disneylàndia,
efectivament,
la nit es va torçar i venga.
Per tant, imagina't quines tonderies que ens passen quan ens passen aquestes coses pel cap.
Dius una frase que m'agrada moltíssim, estic per fer-me un quadre amb aquesta frase. Arrencada de cavall, aturada de burro.
Sí, això és un típic, això es diu molt. Això, és, els propòsits de cap d'any són això.
Arrencada de cavall
i parada,
aturada de burro.
És exacte, que és, arrenquem amb molta il·lusió, amb molta força, ens dura 4 dies. A la que ens ve l'obstacle, parada de burro, ja està.
En el moment en què decidim aquest propòsit, per tant, ens estàs dient que no som racionals. És a dir, que ens ho creiem, però estem en un estat d'eufòria que ens porta a pensar coses que al final no seran les correctes.
Efectivament.
I ens hauríem d'estalviar aquest moment.
No. Aquest moment ajuda. Aquest moment és com una mena allò que empeny, saps? La il·lusió empeny.
La guspira, sí.
La guspira que empeny, que encén el foc. És a dir, això ens va molt bé, però això, tot èxit, ve de la perseverança. I la perseverança vol dir que després del propòsit ha de venir el camí, i el camí és feixuc i el camí és perseverant.
L'inici del camí, una vegada hem passat aquesta il·lusió, aquesta guspira del propòsit que això ho aconseguiré, la tornada a la quotidianitat,
sí,
és dura?
No, perquè tu et creus encara posseïdor d'aquesta virtut de que t'enllindes el teu propòsit. Mm. El que no te n'adones és que aquesta quotidianitat et va menjant
el propòsit.
El propòsit. I te'l va menjant de mica en mica. I arriba un moment que ja ni te'n recordes del propòsit.
A mi sempre em recorda, quan expliques aquestes coses, els fans de Harry Potter que ens estiguin escoltant en aquest moment, empatitzaran amb mi, que és una figura del Harry Potter, que crec que a nivell psicològic estaria molt bé d'analitzar-te, que són els dementors. Els dementors són uns xucladors d'energia,
sí,
són com una mena d'ànimes en pena, que van amunt i avall, foscos, negres, perillosos, violents, fins i tot en algun moment, no? I quan m'expliques aquestes coses sempre me'ls imagino, és a dir, tu amb el teu propòsit, superant els teus obstacles i havent-te d'escapar en molts moments de mentors.
Efectivament. Viure d'il·lusió, sí. Viure d'il·lusions, compta. La vida s'ha de viure amb il·lusió. Per tant, cada dia, no la il·lusió d'un dia, d'un cop al principi d'any que m'agafa la gran eufòria i la gran il·lusió. No, 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 no. És aprendre a viure cada dia amb il·lusió, les petites il·lusions de cada dia, però no confondre-ho amb il·lusions de coses que espero que algun dia passin.
Deixa'm preguntar-te una cosa, perquè en aquest país, en aquesta societat, tenim un greu problema que s'hauria de corregir, que és la manca de la cultura de la derrota.
Ai, sí.
O la cultura del fracàs.
El fracàs.
Què ens ensenyaria el fracàs en un propòsit?
Que no hi ha fracassos, ens ensenyaria que hi ha resultats. Per tant, el terme fracàs no l'utilitzaria mai. Sempre diria el terme resultat. A veure, jo m'he fet un propòsit, quin ha estat el resultat? Zero. D'acord. Per tal de que sigui 1, o 2, o 5, o 10, què hauria de fer? Aleshores, si m'ho prenc en plan resultat, això sempre és variable i sempre puc canviar.
Com a mínim, el fracàs en un propòsit ens pot servir per saber què necessitem i què no? És a dir, potser no necessitava el gimnàs.
Claro. O el cotxe aquell que m'havia imaginat.
Potser... O el viatge.
Exacte, no necessito pas. Per què? Perquè puc fer-ho igualment, de forma més senzilla, o començar per un viatge més petit, més senzill, i provar. Com ens ha anat? Molt bé. Ja anem a buscar un viatge una mica més agosarat. En canvi, si d'entrada anem a buscar el gran viatge, aquí és on jo he vist grans patacades. Per què? Perquè grans expectatives, grans fracassos. Aquí sí que ve...
Grans expectatives, grans fracassos.
Grans fracassos, però el fracàs... Perquè l'associem a una expectativa, a alguna cosa que esperem que passi. I les coses no podem esperar que passin. Ja sabem que passaran coses, que ja hi contem que passaran coses. Ara nosaltres hem d'anar mínimament amb la motxilla preparada.
Acompanyats o sols en un propòsit?
Hi ha propòsits col·lectius, hi ha propòsits, per exemple, segur que molta gent hi ha un propòsit, el propòsit de tota la vida, almenys a la meva època, era salut, dinero i amor. I la gent quan
va
brindava...
Va molt buscat, Va molt buscat actualment,
la gent quan
també,
brindava, llavors feien un brindis col·lectiu i un propòsit col·lectiu que és salut, dinero i amor. Tres coses hi ha en la vida, recordes?
Fixa't.
Aleshores, encara anem darrere del mateix. Aleshores, hi ha propòsits col·lectius, hi ha propòsits de parella, hi ha propòsits de fills, hi ha propòsits de tota mena.
Recomanes un propòsit individual?
Sí, i tant, és necessari. És necessari per això, perquè siguem capaços de portar-nos a nosaltres mateixos sempre una mica més enllà de les nostres pròpies expectatives.
Reconcentrat de podcast, amb Noemí Polls.
Ens aturem al Chelsea Hotel, el podcast de RAC més 1, on descobrim les històries que hi ha darrere les cançons de la banda sonora de la nostra vida. Avui per saber quina relació hi ha entre l'escriptor Vladimir Nabokov i Don't Stand So Close to Me, de la banda anglesa The Police. Olga Suanya és la directora d'aquest Chelsea Hotel. Aquesta que sona és la versió que The Police van registrar el 1986 de Don't Stand So Close to Me, el senzill amb què 6 anys abans van presentar el seu mític àlbum Geniata Mondata. És l'única cançó que la banda va regravar per a Every Breath You Take The Singles, un àlbum recopilatori que es va llançar al mercat quan el grup ja feia 2 anys que s'havia dissolt. Sting, Andy Summers i Stewart Copeland es van reunir només per fer aquest tema. No ho van poder fer com els hagués agradat, ja que Copeland s'havia fracturat la clavícula jugant al polo i en comptes de tocar la bateria va haver de programar una caixa de ritmes electrònica. Però malgrat aquest imprevist, la reinterpretació de la cançó va tenir molt èxit i, de fet, divideix molts dels fans d'aquest trio britànic entre els que prefereixen l'original i els que els agrada més aquesta. Tot i que en la producció d'ambdues peces es perceben de forma clara els canvis introduïts, la diferència més evident la trobem a la tornada, que en la versió de 1980 sonava així. A banda d'aquesta variació, però, el tema manté la seva essència tant pel que fa a la música com a la lletra, i és en aquest darrer aspecte que cal fixar-se per entendre per què els versos de Don't Stand So Close to Me van portar alguns mals de cap al líder de la banda. Temptation, frustration, so bad it makes.
La cançó relata la història d'un adolescent que fantasieja amb un professor jove i atractiu. Una temàtica que ben aviat va generar diverses teories sobre la possible component autobiogràfica de la situació que s'hi retrata. I és que Sting és llicenciat en Magisteri i en la seva etapa prèvia a la musical va exercir de professor de literatura en una escola de secundària. Que se sàpiga, durant els 2 anys que es va dedicar a donar classes, mai es va trobar en una situació com la que descriu la cançó, però la coincidència de l'imaginari escolar va fer inevitable algunes especulacions. Al llarg de tota la peça, els versos de Don't Stand So Close to Me plantegen com el docent de qui parla el tema viu aquesta situació incòmoda davant aquesta pressió de la noia, però també com això afecta a la seva relació amb la resta de professors quan pel centre comencen a córrer tota mena de rumors i acusacions. El nerviosisme s'apodera d'ell i en aquest sentit hi ha una frase al final de la tercera estrofa que desvetlla d'on ve realment la inspiració de la cançó. Comença a tremolar, comença a tossir, com el vell d'aquell famós llibre de Nabokov. Amb aquestes paraules ho recull Sting a la lletra i així expressa també el cúmul de sensacions que experimenta el protagonista de la cançó davant aquesta situació incontrolada i que provoquen el prec que es repeteix constantment a la tornada. No estiguis tan a prop meu. Però quin és aquest llibre al que es refereix Sting al cantar aquest passatge? Doncs ni més ni menys que Lolita, un dels títols més rellevants de Nabokov i que ell mateix recitava d'aquesta manera.
Lolita, light of my life, fire of my loins, my sin, my soul, Lolita.
Vladimir Nabokov va néixer l'abril de 1899 a Sant Petersburg en el si d'una família aristocràtica. A casa seva s'hi parlava rus, anglès i francès, per la qual cosa va ser trilingüe des de ben petit. El 1919, els seus pares van exiliar-se a Alemanya per por dels bolxevics i ell va anar a Anglaterra on va ingressar a la Universitat de Cambridge. Quan va acabar els seus estudis, va viure uns anys a França fins que el 1940, fugint dels horrors de la Segona Guerra Mundial, va exiliar-se als Estats Units. Els seus primers escrits els va fer en rus, però el reconeixement internacional li va arribar quan va començar a publicar en llengua anglesa, i especialment quan el 1955 va presentar Lolita, la seva obra més reconeguda. Aquesta novel·la relata la relació incestuosa i pedòfila d'un home de 50 anys obsessionat per la seva fillastra, una nena de 12 anys.
Lolita!
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 Arran de l'èxit d'aquest llibre i de les seves adaptacions cinematogràfiques, la de Stanley Kubrick el 1962 i la d'Adrian Lyne el 1997, el terme Lolita s'ha popularitzat com a expressió per referir-se a adolescents que no han assolit l'edat de consentiment sexual però que resulten atractives i seductores per a alguns adults. La referència al terme amb aquesta dimensió conceptual és present en diferents productes culturals. La música no n'és una excepció i Don't Stand So Close to Me n'és un bon exemple. Les conjectures sobre si la cançó estava inspirada en algun episodi personal de l'època docent de Sting van fer que el líder de The Police sortís a negar categòricament aquesta relació. Però el que sí que va matisar és el paper que el llibre de Nabokov havia tingut en el procés creatiu de la cançó. Durant la seva posterior carrera en solitari, el músic va estar molts anys sense tocar el tema en els seus concerts. Però el 2020, arran del confinament per la pandèmia del coronavirus, va recuperar-la aprofitant el missatge d'allunyament que reclama la tornada de la cançó.
Well, I wrote that song many, many years ago and I hadn't sung it in all of that time. But, and the song wasn't about quarantining or wasn't about the pandemic, but suddenly that refrain just suddenly had a, you know, brand new meaning. So I was very happy that the song had a useful purpose and it was a pretty good message at the time and probably still is.
Va ser en el marc de l'edició At Home del programa de televisió de l'humorista Jimmy Fallon. Allà, i a través d'una multiconferència, Sting va interpretar aquesta nova versió de Don't Stand So Close to Me acompanyat del presentador i els membres de la banda del programa per ajudar a promoure la distància social.
Her friends are so jealous.
En aquesta ocasió, el tema es desempallegava de la connotació políticament incorrecta que sempre l'ha acompanyat i es posava al servei de la conscienciació ciutadana, recordant la importància que tenia mantenir-nos allunyats els uns dels altres en un moment tan delicat com aquell.
RAC més 1 presenta Crits. Emili Solsona, jubilat, i Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares. Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha. Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
RAC 1.